El gall del monestir.
Ja som a punt per iniciar la tertúlia, el gall del monestir. Avui la tertúlia dels divendres en companyia de Jaume Pla. Molt bon dia.
Bon dia.
Amb alegria, eh?
I tant.
Rogeli Padró, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marta Oixant, bon dia.
Bon dia.
I Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, quina energia avui, eh? Heu vingut ben preparats. No sé si és que esteu eufòrics per la notícia de la rebaixa de l'IVA.
De l'IVA, sí, sí.
O què?
Sobretot el cinema, m'ha alegrat molt.
Sí, sí. Pura ironia, eh? Pura ironia. Ai, són els únics que no...
Sarcasme.
Sí, no s'han beneficiat.
Els toros sí, eh? Han baixat els toros.
Home, per favor.
Els toros sí, perquè bé, és un bé cultural.
És que hi anem tan sovint.
Exacte.
I ens gastem tants diners, sí, per anar
home,
a
Catalunya,
toros.
A Catalunya sobretot.
Dos o tres dies a la setmana, com a mínim.
Sí,
però va. El govern segueix esmajonant els toros, eh?
Està
sí,
molt bé.
A part de baixar l'IVA, hi ha una subvenció milionària, eh?
Sí, sí.
Vaig, que baixin i que facin les entrades ben barates i així la gent hi anirà més, allà on hi hagi places de toros, que aquí, no, que aquí no... Penso que no en celebrarem gaires, no?
No.
Si és a Espanya, que les facin... I
ja el tribunal sembla que obligarà a tornar a posar les curses de toros a Catalunya, eh? Sí, hi ha un recurs.
Sí, hi ha un recurs.
Sí, que...
Sembla que no tornarà mai més.
No, esclar que no. Perquè encara que ho posin obligatòriament, no hi va ningú.
Clar.
No hi van. Aquí ja s'ha demostrat, ja mort d'inanició. Però bé, el mal és que sigui conegut com a bé cultural. I el primer que va fer el ministre Verd de Cultura, quan va entrar al càrrec, va ser demanar que fos un bé cultural a Europa. Que fos, però, i a més, llavors es van adonar que Europa subvencionava amb milions d'euros els toros i li han retirat, perquè la ruta de subvencionar els toros, pels toros, a les ESs dels toros, per criar toros, però no per les corrides. I com que l'utilitzaven per les corrides, li han retirat.
Bé, doncs l'alegria era per això, per la rebaixa de l'IVA o
sí,
no?
Sí, sí. No, home, perquè és sarcàstic, això, torna, que ha de baixar l'IVA.
No, però és curiós que el cinema es quedi sense aquesta rebaixa. Diguem que el matís està en què s'aplica, o s'aplicarà a partir d'ara, la rebaixa al 10% d'IVA als espectacles que es facin en directe.
En directe, sí.
En directe.
Això és una excusa perquè no tingui el cinema no tingui subvenció. Ai, no tingui la rebaixa.
Sí,
és una pura excusa perquè això és que pensa que el govern li té votat el cinema espanyol des del 2003, que va haver-hi aquell acte que l'Aznar encara era president.
No la guerra.
No la guerra.
No la guerra.
Des d'aleshores, cada any, els Goya han sigut absolutament crítics amb el govern. Uh-huh. I amb el govern de Torn, inclús amb el de Zapatero, eh? Però quan ha pujat el govern del PP, el ministre de Cultura, que és obligatori al món anar a l'entrada no s'entendria a Amèrica, que el ministre de Cultura no anés a l'entrega dels premis dels Oscars. I és que va, no s'entén, vaja. Inclús amb el Trump, que
bé,
ha anat, no? Però
cal
tenen votada.
Cal
el cine no interessa.
Cal diferenciar una cosa. Mentre els Goya són uns premis d'àmbit estatal, als Estats Units els Oscar no són uns premis estatals, són uns premis de Califòrnia.
Però el ministre hi va?
No, el ministre no, el ministre dels Estats Units no hi va perquè és una cosa de Califòrnia i no...
Bueno, però van autoritats.
Autoritats de Califòrnia, sí.
Ah, exacte,
sí.
Bé, esclar.
Sí, perquè, bé, allò són els Estats Units.
Ja.
I de tota manera, fins al punt que una pel·lícula, per exemple, que s'hagi estrenat a l'altra costa, a Nova York, aquell any, i pel que sigui, per les raons que sigui, no s'ha estrenat a Los Angeles, no entra a la cursa dels Oscar, perquè només es poden premiar o nominar les pel·lícules que hagin estat estrenades a Los Angeles en el decurs de l'any anterior. Sempre són al febrer, els premis, doncs, l'any anterior.
Autoritats del món de la cultura hi van, no?
D'allà, d'allà, sí.
D'home, d'allà,
sí, clar. Sí, el governador de Califòrnia, coses d'aquestes així, no? No hi va ni el president dels Estats Units, ni ministres, però hi van autoritats, diguem-ne, locals de l'estat de Califòrnia, no? Però en els Goya és diferent perquè són estatals, igual que són nacionals els Premis Gaudí a Catalunya. I és veritat això que diuen, Jaume, sí, els Goya sempre han sigut crítics, especialment amb el PP, clar. És fàcil ser crític amb el PP, també s'ha de dir, perquè hi posen molta... Hi sempre llenya,
però el govern no el tolera.
Molta llenya al foc. De tota manera, també passa una cosa amb els Òscar, i és que els Òscar, a Califòrnia, que és un estat bastant sempre de tarannà proper al Partit Demòcrata, és a dir, un estat poc conservador en aquest sentit de línia, sempre una mica més progre i tal, sempre ha estat molt crític amb coses del mateix govern dels Estats Units a vegades. Passa que allà hi ha llibertat d'expressió i aleshores allà es poden fer acudits de tota manera, alguns terribles de tota mena, sense pietat, però no hi ha problema, no hi ha problema, i pots posar la bandera per ahir i l'himne per ahir, i no passa res perquè hi ha llibertat d'expressió. I a l'estat espanyol, doncs, aleshores, com que no n'hi ha, doncs, digues el que diguis, sempre pots anar a la presó o et poden passar moltes coses. I, és clar, com que el govern espanyol considera que el territori cinematogràfic és un territori poc afí a la seva ideologia, sí. Doncs, aleshores, diu, aquests ni aigua.
Ni aigua, ni aigua.
I es veu que, clar, és a dir, que si ets actor de teatre, pel teatre et va bé, però si fa cinema, no? És a dir, que és increïble. És una manera de matar, a més, ridícula, perquè estàs matant una indústria pròpia. És una indústria, sí. El cinema és una indústria que de cada país té la seva. I si poses aquests entrebancs perquè la gent vagi al cinema i perquè la gent pugui produir cinema, estàs tirant pedres a la teva pròpia teulada. Cal ser ruc, eh? Ruc, ruc, ruc.
Però el ruc del Montoro, quan van augmentar l'IVA el 21%, esclar, va haver les protestes i va dir, bueno, el que han de fer els cineastes és fer cinema de qualitat. El cinema espanyol és mediocre. I com ho és això, doncs no tenen res a veure. A més, és un tema d'entreteniment, no hi ha cultura. Així estem, esclar.
De totes maneres, ara caldrà veure com afecta això a una possible rebaixa, o no, en el preu de les entrades, que és el que la gent esperarà, el públic esperarà, que si hi ha una rebaixa de l'IVA, doncs això també els afavoreixi a l'hora de passar per la guixeta.
Es veu que moltes sales de teatre ja havien absorbit l'IVA els mateixos empresaris, no?
Sí.
Aquí s'han covat, el 21 ho havien posat. O sigui que els preus de l'IVA, l'Ajuntament, no l'auditori, absorbia l'impost, l'augment de l'impost. I ja veus que moltes entitats ho havien fet, per exemple, el Nacional i el Lliure, tots aquests, no afectava el 21% de l'IVA.
Sí, van buscar fórmules imaginatives que paguessis amb espècies, sí. I coses d'aquestes per no agreujar la butxaca de l'espectador, perquè clar, si li poses preus prohibitius, el teatre ja és més car que el cinema s'ha fet car, però el teatre clar, és més car perquè hi ha la gent allà, és que tens els actors allà i això té un preu, i muntar un escenari, tot això costa diners. En canvi les pel·lícules fas còpies i miraven per tot el món la mateixa còpia, però clar, si a sobre poses preus d'aquests desorbitants, la gent, clar, com que... A més, el teatre és una cosa que no acostuma a ser tan solitària com el cinema. El cinema s'hi va sol moltes vegades. En canvi, el teatre, en general, la gent no hi va sola. Acostuma a anar dos, com a mínim, no?, a vegades. I clar, això ja vol dir que el preu augmenta. El cotxe, si has d'anar segons on, el pàrquing, tot això... Tot això la gent, clar, escolta, s'ho pensa i diu, saps què? Es quedem a casa, fan la tele no sé què. I això, sí, clar, és lògic, sí. Perquè la gent no es pot gastar, no sé, 50 euros de cop i volta, així com així.
En canvi, quan els dimecres o ara fan aquestes campanyes que diuen aquesta setmana 3 euros al cinema, hi ha cues, tu, està pleníssim. Sí. I aquí s'han cuat, normalment la gent no va al cinema. Jo he anat sempre a veure una pel·lícula normal, ni Incerta Glòria, a l'hora que vaig anar-hi, la setmana que la van estrenar, ara només fan 2 hores a la setmana.
Dues sessions.
Uh-huh. Però la setmana normal, que fan 4 sessions, quan vaig anar-hi jo a Barcelona parlaven de que estava a tope i que realment havia estat un èxit, i aquí hi havia un quart d'entrada, vull dir que suposo que en unes hores determinades hi ha anat gent.
Divendres i dissabtes...
Sí, no, el cap de setmana
com Incerta Glòria, eh? Però en canvi... s'han inventat el tema del dijous, cinema el dijous, el clàssic del dilluns, ara fan un altre que diuen de Filmoteca, i aquest és 4 euros.
Tu parles de Cinesa.
Cinesa. I fan 4 euros. Sí. La sessió dels dijous, que fan cine d'autor, totes són pel·lícules europees, ahir, per exemple, vaig anar-hi, no?
I... No, totes no. Pel·lícules europees, el cinema
en
d'autor,
general,
totes... En general,
sí. Sí, el cinema d'autor, sí, acostuma a haver-hi. Sí.
O no de grans productores americanes.
No, cinema d'autor.
D'autor, exacte. I van començar fent-ho al vespre 2:15. I omplien. Només el dijous. Després van dir, ampliarem a les 8:15, i omplen. I ara ho han posat a les 5, o sigui, fan 5, 8:15...
Tres sessions. Hi ha 3 sessions, efectivament.
I omplen. Ahir vaig anar a 8:15 i hi havia gent a la fila 2.
Jo et puc dir que la primera i la segona sessió, que les he provat, estava ple.
Ple, oi? Sempre.
Normalment. L'última ja no...
L'última sempre. L'última més.
Però, sí.
Quan la van posar va ser la primera.
O sigui que és un cicle d'èxit.
Sí, sí, sí.
I a més, un públic molt fidel.
Sí.
Això s'ha aconseguit
i s'ha anat incrementant.
Per la línia regular de qualitat, perquè a vegades sí que pot haver-hi alguna que no t'interessa, és veritat, no? Però en general, com que les pel·lícules són bones, és a dir, el llistó està a partir d'un punt, després podràs dir que és més o menys, però no hi ha púrria. És a dir, difícilment t'equivocaràs molt. O hauràs perdut la tarda o la nit, no? I, per tant, això, clar, és una garantia pel públic, de dir, facin el que facin, segur que com a mínim estarà bastant bé.
En diuen pel·lícula Cine Verdi.
Sí.
És una definició.
És un concepte.
Sí, tot i que el Verdi també ha fet coses comercials, però té una línia especial, meritòria.
Saludem el Cristian Treceño, que s'acaba d'incorporar a la tertúlia. Cristian.
Bon dia.
Estàs content?
Sí, per què no?
Home, ho dic per les notícies.
Què ha passat?
La rebaixa de l'IVA.
Ah, bueno, sí.
Ah, com a empresari? Què?
Ja veurem
què. El teu és un espectacle en directe, per tant, sí que es veu afectat.
El carregaves el 20%?
Sí, clar.
Quin remei.
I ara podràs baixar preus?
Això has de fer, no.
No?
El que hauria d'haver fet és pujar-los fa anys.
Ah, veus.
Clar. Per això et dic que, bueno... Nosaltres portem 5 anys amb els preus congelats.
Veus?
I, bueno, doncs ara...
La veritat és una fórmula, és a dir, si l'IVA és caríssim, és molt alt, una fórmula de no agreujar el públic és dir, doncs congelem els preus, perquè si no, si a sobre pugem els preus d'acord amb l'índex de cada any, això és astronòmic, no?, per moltes butxaques, clar...
Els preus de les entrades de teatre no es paga el que s'hauria de pagar, es paga el preu el preu que la gent està disposat a pagar. I a partir d'aquí, en una estructura com la nostra, on a més som una entitat exempta d'IVA, doncs, que això no vol dir que no paguis, o sigui, que no puguis cobrar amb IVA amb totes les activitats que fas, eh? Però és que... És que està tan fotuda la cosa, està tan fotuda que no ve del 21%, aquest és el problema, per això dic que per això, jo estic molt content, però per això un 11% menys d'IVA li afecta a teatres grans com el Nacional, com el Lliure, però en projectes petits han baixat tant el llistó. Mira, no són només el problema de les entrades, també hi ha el problema de quan vas a fer bolos. El 2011, quan jo vaig obrir, per un espectacle X, la mitjana de preu està a uns 900-1.200 euros. Val? de catxet. Les companyies que treballaven per 900.000, 200 euros, ja des del 2015 estan treballant per 300 i 400.
Això és una rebaixa, però important.
Oi que m'entens, que no ve del 21%, amb aquest decalatge que hi ha hagut? Aquest és el gran drama. Aquest és el gran drama. O sigui, companyies que comencen, que podien competir amb les de 900 i 1.200 perquè ho podien vendre, 300, 400, 500, però no ho podien vendre. No tenien més remei que vendre-ho així. Ara han de vendre els bolos a 120. L'altre dia a nosaltres ens van oferir un bolo cap a la Seu d'Urgell per 180 euros.
Tota la companyia?
Sí. Tu saps què vol dir això?
Que havíem... Has de pagar per anar a treballar.
Sí, havíem de pagar... No, no, o sigui, ens sortia a menys 120 euros. A menys 120 euros, tenint en compte que som una entitat sense ànim de lucre i, per tant, ja quan segons on anem no calculem que hi ha d'haver un petit benefici d'amortització d'unes determinades coses. I ahir renunciem a això. Però, clar...
A quant ho capo per cap?
No, no, res.
Res.
Res. O sigui, si tu comptes que te n'has d'anar per 180 euros a la Seu d'Urgell, has de pagar peatges, d'anar i pujar, has de comptar que és una jornada laboral de 12 hores. Val? No és només els 45 minuts d'espectacle, és que tu has de començar la jornada laboral amb la gent que va allà
a les
7, les 8, les 6 del matí, quan comencen a treballar, a carregar furgonetes, cotxes o el que sigui. Val? Has de comptar que aquella gent, encara que s'ho porti de casa, és igual, però has de comptar que han de menjar.
Clar.
I sí, per tant, les dietes.
Clar, famoses. Les dietes. Uh-huh. Has de comptar dietes, has de comptar quilometratge, has de comptar transport. Només amb això,
ja
els 180 euros gairebé han volat. És que gairebé han volat. És que no, no...
El Jaume et pot explicar una experiència d'això
en
un poble, en una ciutat d'aquí al costat.
No, però a part d'aquesta, aquesta setmana n'hi tinc una altra recent per Televisió Espanyola. Em va telefonar la meva gent que... fan una pel·lícula que és de gent gran i surt la protagonista, la Carmen Maura. I sortia un personatge i la gent de Madrid, una tal Arnau, va dir, oye, no s'ha caído el personatge. Jo pensava que havia fotut a cap. I resulta que no, que havia desaparegut del repartiment. I va dir, hemos pensado en Jaime Pla. O sigui que, sense fer càsting, ja podia anar-hi perquè havien pensat en mi directe.
En Jaime?
Jaime Pla, sí, Jaime.
Molt bé.
No
sabia qui era.
En Jaime Pla.
No existeix aquest actor, no? Jaime Pla.
Bé, aleshores, veu que em coneixen. Clar. Jo havia sortit a Madrid, doncs, a l'Hospital Central i al Comissari, havia fet una escena, bueno, alguns capítols, i llavors pagaven 900 euros per cada segundo papel, que deien, doncs, 900 euros. Havia de pagar el bitllet per venir a buscar a l'aeroport i tal, molt bé. Ara ha quedat a 400.
Wow.
400 euros. I t'has de pagar el bitllet. Aleshores vas dir, bueno, seran dos sessions, diu, i són 400 euros, però con la ventaja de que te abonamos el tren. Turista, però te abonamos el AVE. Bueno, vaig dir, mira, doncs, i la noia, la gent, em diu, com que l'hotel és car, nosaltres tenim una habitació a l'oficina que et pots hostejar allà, un plegatín.
Déu meu, per favor.
Segur, molt bé. I vaig dir, doncs va, sí. Diu, només volia saber la disponibilitat, que era 3 dies. Molt bé, doncs va dir que sí. I em torna a trucar, ja he dit a la Sant Juan, sí que muy bien, a l'Arnau que sí que muy bien, però m'ha dit que ha habido una confusió, perquè no és un segundo papel, és de reparto, amb la qual cosa en lloc de 400 són 300 i el 30 l'has de pagar tu. Vaig fer números i tot i que m'anava dormint amb el plegatín, em sortien, havia de pagar 75 euros, perquè dels 300 la gent em descompta el 15%, la meva representant, i a sobre, Hisenda em descompta la pensió. O sigui, els havia de pagar 65 euros. A més, en lloc de donar-me diners, jo els havia de donar 65 euros.
Paga per treballar.
Esclar, i vaig dir que no, esclar. Però mira com està això aquesta setmana, eh?
I a més, si has de comptar...
Que la setmana que ve pot estar pitjor, eh?
Però no ho crec.
Has de comptar el temps, a més.
Clar, clar.
Clar, és el viatge. Tot...
Des de que surts de casa...
És tot un dia perdut. Això no ho paga ningú, no? Però jo em referia, hi havia una altra experiència de la ciutat d'aquí al costat, que...
Vam anar a fer una obra amb 10 actors.
Van anar 10 actors a fer una comèdia i l'Ajuntament els va pagar 50 euros.
Per cap?
Els 10 actors.
Oi que seria per cap, no?
Ah!
No, no, no. 5 euros a cadascun.
Va donar un sobre de 50 euros. La regidora de Cultura. Hi havia l'alcaldessa. Diu que anàvem a taquillatge.
No és la de Rubí, eh? No és Rubí.
Anàvem a taquillatge, però hi havia gairebé mitja sala. No era el teatre, era una sala de conferència, en fi, i que hi havia unes 100 i piu de persones, o no sé, 150, i estava en mitja sala. Però es veu que tot era invitació. Llavors la gent que va pagar 5 euros, i durien ser 10. Durien ser 10, i tan amable a l'acabar... La directora li va donar la regió
la recaptació, un
sobre i la noia ho va obrir al sortir i va quedar 50 euros.
Això en un teatre
era
privat.
Era per tornar-los i tu. I jo no ho accepto, ja dic, escolti, doneu a Càritas, no? 50 euros. Va sortir a 5 euros cada un, tu.
És insultant. És ofensiu.
Sí, riem, però no, no és
per plorar. L'alcaldessa i va ser la regidora de Cultura, vol dir que la cosa era seriosa.
És ofensiu, però quan... Fixa't, jo crec que... Però no, fixa't, és més greu.
El problema, perdona'm, el problema és que si hi havia 75 persones i hi havia invitacions i portes una companyia, com a mínim, ja em diràs que et costa treure del pressupost municipal els 5 euros que valen de cada 75 entrades perquè la companyia, com a mínim, tregui alguna cosa.
Clar,
o sigui, no. Això és insultant, però
insultant,
tant...
Sí, és, però una, tant, és una falta de respecte.
Sí, sí,
però,
sí, és per sí, parlar ja.
És més greu, de fet, perquè si hi hagués una voluntat d'ofendre, aleshores tens un tema en qüestió, no? Diu, no, és que aquí volien fer això i ho van fer expressament, però tal... No hi ha mala intenció, aquest no. És més greu, perquè no hi ha mala intenció, és a dir, no hi ha la voluntat d'ofendre, sinó que ni els passa pel cap...
És una inconsciència. Que allò que faran
és profundament ofensiu,
clar.
Com els ofendria ells que els tractessin, que l'acabar el mes de els diguessin, mira, aquí té 5 euros i vagi tirant.
Jo penso que
hi hauria... Que l'alcaldessa no guanya 5 euros per un dia de feina.
Hi hauria d'haver un mínim garantit, a veure, els actors i les actrius que treballen en el món del teatre, clar, fan una feina com qualsevol altra, i en aquest sentit, en aquest sentit es mereixen el mateix respecte que qualsevol altre treballador. Aquests mínims haurien d'estar garantits.
I amb això discrepo una mica, ara t'ho diré.
Perquè, a veure, ja no entrem en el tema del caché, perquè això ja ha passat a la història i sobretot en un determinat àmbit de la...
Projectors que tenen caixet, eh?
Sí, clar, sí, no, sí. Però clar, estem parlant d'un altre...
Poquíssims, eh?
Estem parlant...
I el que tenen caixet...
Estem parlant d'un altre nivell. Però diguéssim que la gent que està en un nivell mig i més baix, per dir-ho d'alguna manera, sense ganes d'ofendre ningú, haurien de tenir, com a mínim això, un mínim garantit. No es pot anar pel món. Abans parlaves, company, del tema de la seu. És que això és ridícul, és que això no pot ser, no pots sortir de casa, ni tu pots plantejar de dur a terme una professió o una activitat, una actuació en un poble que vas a perdre-hi diners. Home, a veure...
No.
Jo crec que hi ha consciència... No hi ha, a veure, consciència hi és, i saben el que costa desplaçar-se, saben la feina que hi ha. La gent que està a Cultura, aquesta qüestió l'entenen i la saben. Llavors, què passa? Que ens estan apretant el coll? És que no pot ser.
És que va ser Cultura qui va pagar 5 euros, eh?
Clar, sí, sí.
No era un senyor que...
És gravíssim.
No van ni mirar si eren 5 euros.
És gravíssim.
Hem recaptat 50 euros i aquí els teniu.
Jo insisteixo, hi ha els mínims que s'haurien de respectar.
No, ofensiu,
si amb 50 euros no pagues ni el sopar dels 10 actors, és que... Mira,
ningú ho va agafar, eh? S'ho va quedar a la companyia, mira, no ho sé...
Jo no estic d'acord amb el Víctor, en general té raó el Víctor de que la gent ni s'ho planteja això i, per tant, no és ofensiu. Però el problema és que en aquest cas concret estem treballant d'un departament de cultura públic.
No, sí que és ofensiu. El que passa és que ells no ho fan per ofendre.
És que
ni els passa pel cap.
No, però... Però és que el problema és que els hi és igual. És a dir, ja, en els ajuntaments... No, i per tant sí que se'ls hi passa pel cap. Perquè no pot... No, si no... O sigui, hi ha molt poca gent que estigui treballant en departaments de cultura o a l'administració pública que no tingui dos dits de front. Les pots comptar amb els dits de la mà, a cada departament, i són els que a vegades donen mala fama. Però en general, la gent que està treballant en un departament X, En general, la gent, doncs, dos dits de front té, farà millor o pitjor la seva feina, però tontos no són.
Però fan el que els hi manen, eh?
Però és, que, però és igual, però és que tu hi ha algú que mana...
Front, però si el que mana diu, escolta, aquí es paga això i prou, tu, que ets un funcionari, i dius, mira,
el
mi
tema
no
és,
això.
Sí, sí, clar, però, així, no, sí, no, però no el és... tema... Sí, Víctor, però el tema és que no em puc creure, no em puc creure que no se'ls hagi passat pel cap la persona que ha agafat el sobre amb 50 euros, val? Que allò és ofensiu, o sigui, ho sento,
no
ho sé. Amb un departament públic. Una altra cosa diferent és quan vas a la comunitat de veïns de no sé qui, de no sé quantos i tal, que ells tenen el criteri que tu has actuat 30 minuts i que, per tant, doncs, a veure, escolta'm, per 30 minuts, si tens 150 euros, doncs jo no guanyo això en 30 minuts, no? Després vas al mecànic i el mecànic et cobra 48 euros l'hora.
Sí, sí, sí.
Però bueno, però això és diferent. Aquí sí que ja entres en un debat d'una gent que no coneix el sector. Però quan estem treballant dins del sector, per gent del sector i per una part important del circuit, que és l'administració pública, que hauria d'estar vetllant per uns preus i per unes condicions de treball... Allà no hi ha excusa que valgui. I els principals responsables de que hagin baixat els preus és l'administració pública. Perquè són ells els que van començar a tolerar-ho i a fer-ho. En un sector absolutament precari des de fa 3.000 anys. Eh? I ara recullo el que deies tu de que és, som la gent que es dedica als espectacles en viu són treballadors com qualsevol altre. No. És molt diferent. I t'ho argumento. No és el mateix una persona que està treballant 8 hores al dia perquè té una feina que pot treballar 8 hores al dia que unes feines que per la casuística del mercat són esporàdiques. Per tant, hi ha uns criteris que són diferents. Igual que un bomber treballa 3 dies i en descansa 12 per la casuística de la seva feina i això es remunera, doncs en el cas dels actors és una casuística igual, però és que a mi ja m'agradaria estar fent bolos de les 8 del matí o estar treballant des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda com tothom. Val? Però no es pot. Aleshores, no som treballadors, no som treballadors dins del gruix. Hi ha gent que no té aquest tipus de feina, personal sanitari, bombers, artistes, i segurament n'hi ha 300.000 més, eh? Però ara sí que em vinguin al cap dels que ens podem trobar per una ciutat cada dia. Aleshores, hi ha països on això està regulat, com França, que tenen un règim específic sensat. En aquí ens fiquen a tots en el artistes, toreros, malabaristes i artistes de circo o algo així.
Sí, 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 circo i variedades.
I saps com és aquest conveni tan fabulós que tenim? Jo tinc 42 anys i em puc oblidar de la meva jubilació, perquè quan vaig començar a treballar d'actor... Quan jo vaig començar, professionalment, et contractaven per aquest règim. Clar, amb 19 o 20 anys tu t'has de preocupar per la jubilació. No, no. Amb 30, tampoc. Doncs pues clar, és que jo he estat cotitzant durant 12 anys per aquest règim. I sabeu què? Dels 12 anys, no en tinc ni 5. Perquè la cotització va per l'hora de funció. És a dir, si la funció dura 90 minuts, tu ja arribes al teatre a les 6 per fer la funció a les 9. O a les 7 per fer la funció a les 9, és igual, eh?
Però allò no...
Allò cotitza. No cotitza. I després tu igual has de passar notes o t'estàs i surts del teatre a les 12, o sigui que has fet gairebé una jornada intensiva sencera. Mm. Però tu cotitzes una hora i mitja, punto pelota, pel dia de funció. I allò és el que tu estàs cotitzant. I allò al final és el que va a la jubilació. Vull dir, aquest és el règim que tenim aquí. Aquesta és la consideració, amb la consideració que ens tenen.
Saps? Per això el 90% de gent que no pot viure del teatre, la gent, els professionals, el 90% no és que no tinguin feina, tenen feina esporàdicament, però que en puguin viure un 10%, els de més no poden viure, han de donar conferències, fer classes o fer de camarers en un bar, no?
La Marta també s'hi deu trobar amb això,
clar,
no?
Sí. Igual, el que passa que, clar, jo tinc, per una altra banda, el tema de donar les classes.
Oh, bueno, però és molt diferent.
Però bueno.
És això, sí. Dones classes, però com a actriu,
però com a
no
actriu,
en vius,
no.
No en pots viure.
Que va.
I això que deia ell, que la regularitat del treball no hi és mai. Jo ara tinc bolos de tant en tant. I quan em telefonen per fer un bolo, la Laura, que és molt pràctica, em diu, sobretot, Jaume, almenys que no es costi diners, perquè ella ja sap
tu,
que no cobraran.
El primer que has de fer, Jaume, és preguntar-li si hi ha plegatí o no.
A mi sembla
si hi ha plegatí, mal senyal.
Que això no té solució.
No,
jo ja el dono per perdut. És impossible, perquè per més que ho expliquis, és impossible que la gent ho entengui. No ho entenen. No ho entenen. I ja està. sigui, jo podria estar parant, no parant de treballar si, si fes cas a tota la gent que demana que escrigui de franc. Sí, és que, és, comprens, és que és, no té cap mena de valor. Tothom considera que allò que fas...
Ho hem parlat moltes
ho fas
vegades.
Per amor a l'art, sí, per amor a l'art, i aleshores diu, no, vindran aquesta companyia i farà això i tal, però com que se suposa que els fa, que els hi fa, ho fan perquè els agrada...
I us ho passen bé,
sí, el senyor que treballa a la caixa, aquest no, deu fer-ho amargat, però com que li paguen i va, no? No, és que és un concepte absolut, és, no té, és ridícul, però per més que ho expliquis no hi ha manera. Jo fa 3 anys es va representar l'obra 11-9-14 a Sant Feliu, perdó, a Sant Boi de Llobregat.
Pues Sant Boi de Llobregat. Varios bolos,
Sant Boi, no, no, es va fer un bolo de l'obra 11-9-14 l'any 1614 a Sant Boi de Llobregat. Entre altres llocs que va anar per Catalunya l'obra aquella. Bé, encara no han pagat. Encara no han pagat, i els drets d'autor deuen ser 100 euros.
Sí, sí, perquè
menys,
és el 10% de la recaptació.
No han pagat, i no paguen. I l'Esgai va al darrere, així i tal, i no, no paguen, i no paguen. I en canvi hi ha alguna companyia que potser ha fet alguna cosa amateur en un altre lloc, i aquí l'Esgai l'enxampa, perquè aquells no tenen, no tenen mecanismes de defensa, no? La companyia aquella paga. Però en canvi, va a l'Ajuntament, no paga. Un Ajuntament... que, en fi, per 100 euros en un ajuntament, que, a més, l'obra es representa perquè ells volen. Si no, no volen, no, si no la contracten.
No la contracten.
L'autor no pinta res, no és ningú, és un mico, és un mico. Comprens? És ofensiu. Però què has de fer? Què has de fer? És que, què has de fer?
Només et queda la solució de tenir molta, molt poder, com, per exemple, quan es van plantar els guionistes de Hollywood.
Sí, oi, sí, va haver una època, sí, tant i tant. Sí, sí.
Vull dir, que sí, sí, sí. Crec que va ser finals dels 90 o principis de...
I no guanyaven 5 euros, passada. I no guanyaven 5 euros.
No,
o 5 dòlars.
No, bueno, per això, per això van així, tenir el poder que
clar,
van tenir.
Clar, clar, clar.
Que, de fet, és l'origen de la renascuda de la ficció televisiva, això. O sigui, els guionistes de Hollywood es van plantar i van dir, senyors, a veure, ¿de qué estamos hablando? O sigui, vostè li està pagant al senyor George Clooney, Kevin Costner, no sé què, no sé quantos, una milionada, i jo que faig l'història, que és el que et fa vendre entrades i aguantar aquest senyor a la pantalla, m'estàs pagant ni un 2% del pressupost global de la pel·lícula. Diu, ni hablar del peluquín. Nosaltres volem això, 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 això i això. Les majors van dir, ja, ja, ja us ho fareu, que si no, no tindreu feina. I van dir, sí, tots cap a la tele. Clar, allà van veure la gallina dels ous d'or, igual que ara ho veuen els actors. Si amb una idea, en comptes de fer una ficció d'una hora i mitja, dues hores, puc fer una, dues, tres, quatre, cinc temporades, i escric bé, i a més, com que escric bé, vaig pujar l'audiència a la televisió, doncs, collonut, ja ho tenim. I això va ser l'origen, se'n van anar cap allà, van començar a fer coses ben fetes, i ara mira com està Hollywood amb remakes i amb unes pel·lícules que s'aguanten amb pinces, si és que les aguantes. Vull dir,
sí,
són...
sí. Però els hi van augmentar el sou, malgrat tot, no?
No recordo si els hi van augmentar o no, però crec que ja va ser tard.
Ho van arreglar,
Hi ha poca creativitat, per això fan tants remakes, sí, de coses que ells ja havien fet abans, i que no té cap mena...
Aprofitem els últims minuts per parlar d'un altre tema. Ho dic perquè avui es pot fer un exercici, que és agafar diferents diaris i veure les portades. La majoria parlen del referèndum, però clar, des de diferents punts de vista. Si agafem La Vanguardia, el titular diu el no a la independència s'imposaria per 4 punts en un referèndum. Sí. Aquí hauríem de distingir si seria un referèndum, si aquestes dades fan referència al comptant que hi anessin a votar tots, els del sí i els del no, i hauríem de tenir en compte, per una altra banda, si anessin només a votar els que ho tenen clar, els que prefereixen el sí. Aquí hi ha un titular, si anem a l'ara, també ens parla del 50% a favor d'un referèndum unilateral. Si agafem el punt avui, diu el 73% dels catalans votarien en un referèndum unilateral.
Clar. Això és el que és veritat,
Tot és veritat.
Encara que siguin d'un PP,
exacte,
una mitja del 80% de Catalunya demana poder fer un referèndum, tant per sí com per no. El que és evident és que l'Estat no té cap raó per no deixar de fer un referèndum, perquè molta gent diuen, almenys fem el referèndum, inclús de gent de, del no, eh? És una mitja aquí, 1,73.
Encara estem allò valorant, donant voltes. Es farà o no es farà el referèndum? Es farà al final un referèndum unilateral?
Jo crec que sí.
Què penseu? Perquè és que ara ja s'estreny el...
Intentaran fer-lo.
S'estreny el...
A menys que hi hagi una cosa rotunda, que no saben com es farà, però jo crec que el Puigdemont, el president, tirarà endavant i es farà.
Jo també crec que sí.
Es farà.
A més, la societat tampoc permetria que els polítics haguessin dit que ho faran i no ho faran. Jo crec que hi ha una implicació personal en aquest sentit. Després pots dir, sí, tu pots prometre i estar molt convençut del lloc que faràs i després ve l'altre i ja et fa vés a saber què, no? Però és el que demanava l'Aznar, que ja abans que nosaltres fem res, l'Estat actuï ja en contra, no deia com, però més o menys es pot intuir, no? De manera ja física.
Va dir, primer es sobirà Catalunya que Espanya.
Bé, això ho va dir abans, sí, no, però ahir va parlar un altre cop.
Ahir va tornar a parlar, sí.
Sí, per això em refereixo. I per tant, doncs, ja demanava que s'actuï de manera preventiva, és a dir, que ja... No, és a dir, que no es pot anar més lluny de cap de les maneres, no? Ja sé qui és l'Aznar, per tant, jo crec que és un senyor que en lloc d'estar parlant davant dels micròfons, el que hauria d'estar parlant és en un tribunal penal internacional per crims contra la humanitat, en lloc d'anar donant voltes pel món.
Allò de la fotografia de les Azores.
Clar, sí. Tot això, clar.
Els altres dos han demanat perdó, eh? El Buix i l'altre d'Anglaterra van demanar...
El Blair.
El Blair i tant.
Sí. Rogeli, hi haurà referèndum?
Hi haurà referèndum. Serà unilateral... El farem, serà cívic i serà com va ser el 9N. Tornarem a tenir una bona participació, la gent vol participar.
Ara, un referèndum, diuen, un referèndum tant, unilateral és...
vinculant.
No, un referèndum unilateral donarà com a resultat un sí.
Bé,
perquè doncs... els partidaris del no, evidentment, no aniran a votar.
Doncs,
segurament.
100.000 no. Persones van anar a votar en la consulta que vam fer nosaltres.
Quin percentatge va 100.000 suposar?
100.000 persones era petit, clar. Sí. Però
aquest 73 sí. Que surt, molts són del no, eh? I demanen que almenys un referèndum es faci.
Sí, però la gent del no anirà a votar fins que no sigui vinculant i definitiu.
D'acord.
O sigui,
aquell no era vinculant.
Perquè m'he de moure de casa.
Van votar 100.000, eh?
Aquell no era vinculant, sí, no. I de fet no era ni referèndum, perquè era una consulta, i tot i així van anar 100.000 persones, que bé, és una xifra respectable, en tot cas.
En tot Catalunya?
Sí, sí, a Catalunya, sí.
Això de quin parles ara?
Del 9N.
Del 9N.
De l'últim?
Sí.
Només 100.000 persones?
Del no.
Del no. Ah, vale, anava a dir.
2.000.000.
Quadra per allò que ara estic aquí.
2.733, vaig ser. 2.000.000, ho sé de memòria. Escolta, però... El que, això si surt el sí o surt el no, no es parla gens de que el dia, el 9N va sortir un 48%, però no es compta que no va poder votar ningú dels 150.000 catalans que hi ha a fora. No, 200.000, però 150 són els que poden votar. I ara per això fan aquesta campanya de que tinguin tots els documents i tinguin la possibilitat de votar per internet.
Però això... hi haurà boicot. Ja, la Generalitat ja va patir un atac informàtic d'això, com que això ho porta un sanguatenc, que és el Jordi Puigneró, ho ha explicat molt gràficament, l'atac que van patir. Aquests atacs no venen directament de Madrid, això. Igual que els espionatges...
Venen de Madrid, però no es fan a Madrid.
Dels Estats Units o de Rússia no es fan des de Moscou o des de Washington, es fan des de Tombuctú, eh? Però és igual. I en un referèndum que es consideri vinculant, perquè ho decideix Catalunya, en tot cas, no dubtis que l'atac informàtic, perquè aquests vots de l'estranger, que són potencialment favorables al sí, puguin ser efectius, aquest boicot existirà. És a dir, per això hi ha hagut estats que, com que el tema informàtic és fàcilment manipulable...
Les últimes eleccions a Holanda ho van fer.
Per això ho deia.
Sí.
Hi ha por a utilitzar aquesta via perquè hi ha hackers que poden intervenir i afectar i influir decisivament. Clar. De manera, però... En principi, la intenció de fer-ho informàticament...
El programa està fet.
Sí, és que si en eleccions habituals espanyoles, la gent que viu fora té problemes per poder votar, que és escandalós, que tu vius a Londres o a Nova Delhi i que si vas a l'ambaixada o al consulat no puguis votar, el teu vot no arribi és per impugnar unes eleccions quan queda gent que volem votar no ha pogut, tot i fer-ho dintre del que és el termini establert. Aquí no passa res, clar.
Home, és important la xifra aquesta que comentaven del 73% dels catalans que votarien. Aquí hi ha partidaris del sí i partidaris del no. Sí. És una xifra que no és menys preable, que és una xifra, podríem dir, que important. Sí. També destaca el punt que el sí obtindria un 43% dels vots i el no un 22%, segons les dades del baròmetre del CEO. Penseu que la gent està ja una mica cansada de tot això i que necessita que al final es faci aquest referèndum per decidir i per veure...
Cansada no, però decidir que es faci sí. És que s'ha de fer.
Jo crec que hi ha de tot. O sigui, els que estan tirant del burro de vinga, que hem de fer el referèndum, que s'ha de tal, la gent que és independentista, doncs cansada... No, sinó cada vegada més emprenyada i amb més ganes de que es faci.
Exacte.
Però la resta de gent que no té interès amb la independència, cansada no, jo crec que el següent, saps?
Hi ha gent que és indiferent, que li és igual, vull dir que quan arriba el moment, si ha de votar, votarà, però que tampoc, saps, no hi pensa gaire. Hi ha de tot, és que clar, la societat és...
Però la gent vol votar, tu, el tema de Podemos, han discutit, el Iglesias diu que s'ha de poder concedir el dret de decidir, i que ell votarà que no. Voldria que no, vaja. El que passa que no ho diu, però políticament el que faria, el que va fer el Cameron, a Anglaterra no. Oferir, si fos president de govern, oferir una sèrie de... autoritzaria el referèndum, però oferir una sèrie d'avantatges perquè molta gent més conservador digués no, no.
Sí, ja va venir el Rajoy, ja ha vingut el Rajoy amb els seus avantatges.
Home, i ja veus. L'endemà mateix el que va prometre el Rajoy, que no... va oferir res que no fos ja que fa 10 anys el ministre Blanco va prometre exactament els 4.000 milions de foment, va prometre el Blanco, que era del PSOE. Ha dit el mateix, vull dir, i en canvi l'endemà mateix la majoria de comunitats espanyoles ja
van aixecar, sí.
El d'Extremadura, somos tan españoles nosotros como Catalunya. Ja està, ja demana. I en lloc de dir, escolta, Catalunya és un fet diferencial i tal, i tal, que no. El País Basc va dir, tindrà, com que tenim bé, l'economia va bé, tot Espanya en tindrà per totes, i anem repartint per totes.
Pel que fa al referèndum que deies, jo penso que ara sí, estem en una època que, bé, les coses no es mouen massa a nivell de poble, a nivell de... Jo sé que de cara cap endins s'estan movent moltes coses, s'està treballant moltíssim, s'està preparant tot, la infraestructura de cara a un nou estat, i per tant el que cal, jo crec que ara arribarà l'11 de setembre, que serà un punt clau, un moment àlgic. Crec que aquí els ànims tornaran a pujar, crec que aquí serà un moment esplendorós, i després ja de cara al referèndum, jo crec que la gent anirà a votar, tothom.
Perquè a més a més serà la fi del termini que s'havia establert dels 18 mesos.
Exacte, i jo crec que això tothom ho tenim al cap. El que passa és que ja et dic, ara potser sí que hi ha una època una mica més plana, que no passen grans coses, que no hi ha grans daltabaixos, però jo tothom ho té al cap i se'n segueix parlant, els diaris segueixen sortint percentatges de catalans, com es deies tu, Carme, i per tant està bullint, l'olla està bullint per baix i arribarà el moment en què bullirà per tot.
I no hi ha aquestes, doncs... i no hi ha aquestes innocents, tampoc.
No.
Cal no anar amb el lliri la mà.
Exacte.
Perquè, les enquestes...
No sé si caldrà esperar fins a l'11 de setembre, perquè hi ha qui apreta, com l'Scoop, perquè es faci abans de l'estiu, sinó de les vacances d'estiu. Estem parlant de juny, juliol, en això hi estan treballant. Però vaja, que a veure si arriba d'una vegada per totes i podem podem decidir. Cadascú, segons
això,
cadascú es pronunciï segons el seu prisma.
El dret a decidir, tu.
I a veure, Becari, vas a la marxa?
Quina marxa?
La marxa infantil.
Jo vaig a sentir l'Escolania de Montserrat aquest vespre, que és una cosa més tranquil·la i m'hi sento més identificat.
Molt bé, doncs que tingueu bon cap de setmana tots i moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Molt bé. Adéu.